La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. La mesa del Congrés adoptarà aquest divendres una decisió de fons sobre la suspensió o no dels diputats presos Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Josep Rull i Jordi Turull. Així ho ha anunciat aquest dijous la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, després d'una reunió de 3 hores i mitja de la mesa que ha donat com a resultat la petició d'un informe als serveis jurídics de la cambra sobre aquesta qüestió. La presidenta ha apuntat en roda de premsa que l'objectiu de l'informe és que la decisió estigui basada en criteris jurídics i no polítics. La reunió d'aquest divendres tindrà lloc a 2:15. Batet ha rebutjat les peticions del Partit Popular, Ciutadans i Vox perquè revisin les promeses de l'acte dels diputats independentistes perquè, segons ha apuntat, no es preveu que es pugui revisar l'actuar de la presidenta, que durant el ple de dimarts les va donar per bones. La Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i la comarca veu amb recel el decret que la Generalitat ha aprovat aquesta mateixa setmana per regular el preu del lloguer. Karen Madrid, Ràdio Sabadell, bona tarda.
Bona tarda. El nou president de l'organisme, l'advocat Antoni Quintana, critica la rapidesa amb què s'ha treballat el document i el fet que s'hagi rubricat a 5 dies de les eleccions municipals. A més, assegura que no té en compte l'esforç que fan els propietaris per comprar i mantenir els immobles.
Això, les obligacions són de les entitats públiques, que no han de consistir només en que digui no, ara propietari no podrà pagar més lloguers perquè aquest propietari ha fet sacrificis per comprar una casa, s'ha privat de moltes coses per ahorrar-les, i si ara a sobre el preu de tots aquests sacrificis és que no li deixen augmentar els lloguers, és una contradicció que els perjudica i nosaltres no estem disposats a acceptar-ho.
Respecte a la presidència de l'organisme, Quintana ha explicat que entre els objectius que es fixa de cara al futur hi ha treballar per mantenir i ampliar els serveis que ofereix l'ENS Cameral.
Més temes, 2 minuts per sobre de les 6. Els nadius digitals tenen una graduació més alta en miopia i requereixen ulleres abans. És una de les conclusions d'un estudi que posa de manifest que els joves d'entre 7 i 12 anys necessiten de mitjana mitja dioptria més de graduació que la generació anterior. L'increment de graduació entre els més joves és de mitjana major que el de la generació anterior. De fet, es calcula que és el doble, de 0,88 a 1,75, tot i que encara no han arribat a l'edat universitària i, per tant, encara estan en desenvolupament. Per això, els autors de l'estudi de l'Associació Visió i Vida alerten que tindran una miopia molt més gran a l'etapa universitària que no pas a la generació anterior. I abans dels esports, el Seprona de la Guàrdia Civil va recuperar aquest dimecres al matí un exemplar de l'espècie tortuga de Florida que es troba al camí de Sucs, al terme municipal d'Almacelles, al Segrià. Agents del cos es van desplaçar fins al lloc dels fets després de l'avís d'un ciutadà que va veure l'animal al camí. Aquesta espècie té prohibida la seva introducció a Europa. Tot i això, s'han creat poblacions en diferents llocs del continent arran de l'alliberament incontrolat d'exemplars que haurien d'estar adquirits com a mascota, provocant danys en ecosistemes locals. I com dèiem, en esports, Ter Stegen baixa per la fortia alemany, no s'ha recuperat d'unes molèsties al genoll i no podrà vestir-se de curt aquest dissabte.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Aquesta tarda la plataforma d'afectats per la hipoteca ha denunciat que segueixen havent desnonaments amb data oberta. Aquesta és una pràctica que es va demanar ara fa un any que es deixés de fer. De fet, ho varen demanar directament a la degana de la Ciutat de la Justícia, la senyora Mercè Caso, i que passat un any no només no s'han deixat de fer, sinó que a sobre s'han legitimat. De fet, aquesta setmana Segons denuncia la plataforma, hi ha previstos 5 desnonaments amb data oberta a la zona de Barcelona. Barcelona, l'Hospitalet, és a dir, el que seria Barcelona i l'àrea metropolitana. Passa el mateix arreu del país, arreu de Catalunya. Els desnonaments segueixen sent una realitat. Nosaltres en parlarem aquí al FAR. Més que de desnonaments i ocupació. Del que costa fotre fora un ocupa i de lo fàcil que et foten fora de casa quan no pagues algun rebut. S'entén, costa molt. D'això en parlarem, si tot va bé, ben aviat aquí al FAR. En tot cas, són dades que penso com a societat ens han de preocupar i que de tant en tant posem damunt de la taula perquè prenguem consciència de que encara no està resolta la situació de desajust social que ja s'ha viscut en aquest país, que encara hi ha moltíssima gent que ho passa malament i que com a societat penso tenim l'obligació no només de ser solidaris sinó d'exigir als nostres governants que ho siguin, perquè ells són, al cap i a la fi, els encarregats de gestionar els nostres diners. I que quan algú diu no hi ha diners per això, no és veritat. Diners hi han. En tot cas, no els destinem a determinades coses i destinem d'altres que són una prioritat. Amb aquesta reflexió, en veu alta, comencem aquesta tercera hora de programa. Sempre ens agrada tenir aquesta visió social d'allò que ens envolta.
El FAR, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I avui amb el preu del peix obrim via de comunicació directament amb Daniel Rodríguez. Daniel, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, Josep Maria. Doncs sí, avui anem a conèixer el preu del peix, que hi ha peixateries, perquè com bé saps, els ports de la Costa Daurada estan d'aturada biològica aquest mes de maig i juny i per tant doncs, hem decidit anar a una peixateria a veure també com s'ho fan aquests dies per tenir bon peix fresc i també marís del territori. Per això anem a la peixateria d'en Robert Comès, per saber-ho.
Doncs Robert, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
I teniu producte del país o no?
Sí, i tant, tot el que tu vulguis. Ja saps que les peixateries busquem la vida per trobar peixos del terreno.
Robert, comentem que evidentment doncs, la flota de l'Ametlla de Mar, de Cambrils, de Tarragona, de l'Ampolla estan en veda, per tant, això implica que les peixateries us heu de desplaçar una miqueta més, anar, en aquest cas, a llotges com la de Sant Carles de la Ràpita, per exemple. Quins peixos estan ara mateix de temporada, podríem dir? Quins són aquells que s'estan capturant una mica més al sud de la Costa Daurada, del Golf de Sant Jordi, en bastant abundància?
Sí, bueno, a veure, com tu has dit bé, estan en veda biològica i anem a Sant Carlos i també hem fet portar peixos de la part de Vilanova i Palamós quan estem gamba i producte d'este. Però el que nosaltres necessitem aquí a la peixateria, pues, lo lluç, lo rap, les dorades, llobarro, tèpia, tot això ho podem trobar a Sant Carlos de la Ràpita i també aquí a la Llep els trasmallers i els palangrers que solen portar peix d'este.
Perquè en aquest cas les confraries com l'Ametlla o Cambrils segueixen amb l'activitat, en aquest cas amb les arts menors, eh? Per tant, de fet, s'atura la flota de l'arrossegament. És la que és més majoritària, doncs és la que s'atura, tot i això encara hi ha algunes embarcacions que segueixen feinejant, però evidentment això també implica que teniu menys per a triar, a la subhasta, entre els habituals de les llotges, teniu menys peix també per a poder comprar, Robert.
Sí, no, aquí, bueno, aquí a la llonja de l'Ametlla, pues, bueno, lo poc que hi ha, los dels trasmall, el palangre, i és el que tenim, lo lluç i peix de palangre, sars, orades, i així, però si necessitem, pues, mollera, moll, peluda, tot això, pues, tot això ja ho pugem de Sant Carlos de la Ràpita, que és la mateixa zona de pesca, com aquell que diu, i tenim quasi bé lo mateix peix.
I que estiguin en veda significa que s'augmenta una miqueta el preu o no? O la cosa està bastant estable de moment?
Home, sempre puja una mica més de preu, perquè clar, hi ha més escassez de tot aquí a la zona nostra, diguéssim, i clar, si ho has d'anar a buscar en un altre lloc, entre el traslado i que a la llonja tots busquem el mateix producte per poder tindre, pues sempre puja una miqueta de preu. No, no és molt excessiu, però bueno, una mica sí que sempre puja.
I, per cert, et volia preguntar també pel Marís, perquè ha començat també una mica la temporada a les Bahies del Delta i, precisament, doncs, en el teu cas, la pesceria que tens a l'Ametlla de Mar, doncs, entenc que també teniu bastant de producte del Delta de l'Ebre. En aquest sentit, els preus com estan a nivell del marisc?
Sí, a veure, el marisc, el muscle, el mèxit, això s'aguanta al mateix preu, vull dir, no puja. El que passa que d'estada teníem lo muscle que havíem de comprar a gallego, perquè lo d'aquí encara no havia estat prou ple, però ara ja tenim muscle d'aquí de la terra, d'aquí baix del delta, lo muscle està ple, està boníssim, té gust, i l'almeja també, i les navages, o canyuts, que normalment seria una miqueta més amunt, però tot és d'aquí del terreno, tot d'aquí, i està plenet i bé ara.
Doncs escolta'm, serà qüestió d'aprofitar, que estem en bon moment de pesca, en bon moment de producte, i malgrat que sigui una miqueta més car, escolta, si val la pena, pagar-ho, ja t'ho dic.
Sí, home, i tant. Això hauries de vindre-ho a comprovar tu mateix aquí i veuries el producte que tenim aquí, que aquestes zones són molt riques en tot el tema de la mar, i el peix, i el marisc i tot això. Tenim una gran sort d'estar per aquí.
Doncs escolta'm, vindrem a provar-ho. Robert, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
A Valtos, molt agraït, gràcies.
Fins després, a reveure.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix. El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Aquest cap de setmana, Arenys de Mar acull la cinquena Festa del Mar, una trobada d'embarcacions organitzada i promoguda per la Federació Catalana per la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial. En motiu d'aquesta trobada, en motiu d'aquesta festa, s'han preparat, bàsicament, activitats, i algunes d'elles en forma d'exposició. N'hi ha una que ens ha cridat l'atenció, és una exposició que parla del patí de vela. Va ser produïda en el seu moment pel Museu Marítim de Barcelona i després es va cedir al Centre de Patí de Vela també de Barcelona. Bàsicament és una exposició, perquè tingueu una idea, de fotografies i plafons que expliquen precisament la història del patí de vela. Avui volem aturar-nos en aquesta història i d'alguna manera, doncs, referenciar una persona que a dia d'avui encara fabrica patins de vela. És el convidat que tenim al telèfon, que a més és president del Club Patí Vela Barcelona. Rafael Figuerola, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda, què tal, com va?
Doncs amb moltíssimes ganes de conèixer una mica la història del patí de vela, que és una embarcació de casa nostra, que sabem que la tenim a les platges, però que desconeixem una mica el seu origen.
Bé, doncs el seu origen és ben senzill. L'origen neix a principis del segle passat al litoral de Barcelona, tot i que hi ha la disputa entre els del Natació Barcelona i Atlètic Barceloneta i la gent de Badalona, que també ells diuen que és l'embarcació genuïna de la ciutat de Barcelona. Bé, jo al final faig una anècdota simpàtica i els dic que és el patí de Sant Adrià, que és al mig. Llavors va néixer, el fet està en que va néixer doncs, a principis de segle aquí al litoral entre Barcelona i Badalona.
Tu posa una altra població al mig, no se'n barallen dos i en fotem tres. Escolta'm una cosa, i per què es crea aquesta embarcació? És a dir, quina necessitat hi ha o quin interès o quina inquietud hi ha per construir una embarcació diferent?
Bé, mira, doncs jo fa gairebé 100 anys enrere, més de 100 anys diria jo, que es va crear aquesta embarcació, que aquesta embarcació neix aquí al litoral de la ciutat com una plataforma flotant, com el que avui en dia en diríem els patins aquests de pedals, amb els tobogans així sí, de plàstic, un pèl lletjos a vegades.
Un pèl, no.
Doncs neix com a plataforma de bany I alhora també s'utilitzava, sobretot pels nedadors tant de l'Atlètic Barceloneta com del Natació Barcelona, per sortir a mar obert i trobar, en aquella època, doncs, les platges no estaven del tot tan netes com avui, i s'utilitzava aquest trasto perquè els nedadors, doncs, trobessin un artefacte per anar a mar obert i a partir d'allí, doncs, trobar l'aigüeneta per poder nedar a mar obert sense brutícia. I a partir d'aquí, doncs, el trasto cap als anys 10-20 va evolucionant, i de la mateixa manera que evoluciona, doncs, en diferents punts del món, no? Perquè un al final això no deixa de ser un catamarà similar als polinèsics i d'aquests. El que passa, doncs, que aquí al país evoluciona una mica, doncs, posant-hi una vela cangreja, tipus Optimist, i després cap a l'any 42 aproximadament ja decideixen unificar tot el reglament i construir-los de la mateixa forma. I més o menys per aquí va, en quatre drets, els trets bàsics de la història del patí.
Hi ha un fet que alguna vegada jo que hem tingut l'oportunitat de fixar-nos i no, i fins i tot de parlar amb gent que és amant del patí de vela, hi ha una cosa que molesta molt, i és que se'l confongui amb un catamarà. No és un catamarà, són diferents, no? Expliquem-ho.
Sí, no és un catamarà, i encara molesta més si ens comparen amb els típics catamarans.
Els fabricats.
Americans, no, això per nosaltres és una paraula tabú. No, el fet és que és un catamarà, correcte, és un catamarà. El que passa que, doncs, que té una particularitat, la més gran de totes, doncs, és que la gran majoria totes són de fusta. L'altra és fet aquí, fet al país, d'una forma artesanal i curosa. I després la característica més bàsica d'aquesta embarcació és que tots els catamarans tenen, doncs, el seu apèndix, siguin orses i timons, per poder maniobrar, i nosaltres som aquests sonats que anem per l'aigua, com els del windsurf, que no tenim timó.
Per tant, la gran diferència, al marge del material amb el que es fabrica i de la mida també, no solen ser grossos, és el fet de no tenir timó. Si no té timó, com se'l fa virar?
Bé, aquí està una mica... Funciona una mica d'un sistema de funcionament aproximadament molt similar al del windsurf, no? Al final nosaltres disposem d'una embarcació amb un catamarà que té una sola vela, que és una vela major, i a partir d'aquí té un centrabèlic, que és on totes les forces estan allà al mig del centrabèlic, i després nosaltres, desplaçant el pes del nostre cos endavant cap a la proa o cap a la popa, doncs fem orçar o bé arribar l'embarcació. I després també amb una maniobra un xic complexa el primer dia, només el primer dia, és aquartarà la vela per poder canviar nosaltres de lloc i anar a l'altre costat i a partir d'aquí continuar cap a un altre rumb.
Malgrat que és una embarcació que té més de 100 anys, la seva construcció i la seva mida, la seva morfologia és similar o pràcticament igual a la de fa 100 anys, se'n segueixen construint i se'n segueixen fabricant, en segueixes fabricant.
Sí. Nosaltres tenim la drassana, que la drassana està aquí just al costat del port olímpic, que la drassana, doncs, a tira vela, el que té actualment, doncs, pel que seria una base nàutica de patins, que tenim al voltant d'unes 100 embarcacions. Fa 3 anys, tenim 3 anys de vida, i amb 3 anys de vida, doncs, hem aconseguit ja tenir 3 anys, unes 100 embarcacions, i després aquí al club el que hi tenim també és la drassana en la qual construïm els patins, de la forma que el primer constructor que es va dedicar a construir de forma artesanal, que va ser el senyor Soler de Badalona, doncs es va inventar. Utilitzem els mateixos motlles, les mateixes plantilles, i tot una mica conservant una mica la història de la construcció, per dos motius. L'una perquè funciona, i l'altra, doncs, perquè té aquest punt nostàlgic i artesanal que ens agrada conservar.
Escolta'm, el patí de vela el lliguem molt. De fet, aquests dies que es parla tant dels clubs de platja que estan en crisi, no?, i que s'està intentant lluitar per mantenir-los, un dels, de les imatges i dels trets característics dels clubs de platja és precisament l'existència o el fet de varar-hi els patins de vela. Per què el patí de vela, primer, es vara a la platja, i per què s'identifica tant amb els clubs de platja?
Bé, la problemàtica dels clubs de platges bàsicament és una problemàtica que és bàsicament aquí a Catalunya, no? La resta de l'Estat no disposen d'aquestes estructures i llavors aquí a Catalunya es creen aquest tipus d'estructures cap als anys finals dels 70, començaments del 80, en les quals doncs, l'administració els cedeix un domini públic i es construeixen aquests trastos, i tots aquests trastos aquestes instal·lacions, i totes aquestes instal·lacions porten a que l'embarcació més fàcil i més bona per sortir des d'una platja és el patí de vela. El patí de vela, una sola persona amb un petit carro o fins i tot arrossegant el manipula fàcilment, és un barco que fa 80 quilos, i a partir d'ahir, en un minut escàs, tens l'embarcació muntada i amb 6 nusos de vent estàs navegant penjat i amb velocitat, no? Per molt artesanal que sigui, doncs és un trasto que de seguida agafa unes velocitats que et porten molt a l'extrem, no?
I en un moment en el que hi ha moltíssimes embarcacions noves, hem parlat dels catamarans, hem parlat dels hobbycats, també podríem parlar dels open bigs, per exemple, o dels làsers, d'un munt d'embarcacions, fins i tot de totes aquestes que ara van propulsades per aquesta mena de motors. Per què el patí de vela? És a dir, per què hem de seguir navegant amb aquesta embarcació tan antiga?
Mira, jo et recomanaria que naveguessis en patí de vela. Nosaltres aquí a la instal·lació, per exemple, tenim els diferents perfils d'usuaris que utilitzen el patí. Un d'ells, per exemple, el té per oci. Sortir a navegar per oci, ja que doncs, és una embarcació que la seva facilitat, com t'he dit abans, de manipular i de muntar i desmuntar i de manteniment, doncs el fa que per oci tu tinguis l'embarcació muntada a la platja i et ve de gust fer una volta pos i pas relativament ràpid. No és necessari tenir una segona persona a l'hora de tripulant que et porti algun altre tipus vela de proa o timó i orsa, doncs això complica una mica més tota la maniobra. I sobretot no només la maniobra, sinó l'accessibilitat. Després, un altre perfil d'usuari, el que hi ha és el de regata domèstica. Nosaltres aquí a la instal·lació, al patí de vela, naveguem amb competició domèstica cada dimarts, cada dijous, cada dissabte i cada diumenge. Una vintena de regatistes, cada dia entre setmana, a les 2 del migdia i els caps de setmana, es troben una vintena de regatistes aquí navegant una competició domèstica. I després, per altra banda, ja si vols anar a alta competició, sí, no alta, però un campionat de Catalunya que precisament se celebrarà d'aquí 2 setmanes al Club Marítim de Torredembarra, el campionat de Catalunya, hi participen 130 barcos. És la classe, és l'embarcació més numerosa, més enllà dels Òptimis, és l'embarcació més numerosa que participa en campionats autonòmics de tota la Federació Catalana de Vela. Per tant, crec que és una embarcació que es mereix un respecte i que té un èxit garantit si tu te'n compres o navegues amb ella.
Tu ets dels pocs fabricants que hi ha, o en sou molts?
A veure, així artesanalment i de fusta,
sí?
som nosaltres, som jo i el company, de fet, de la drassana som jo i el company, i els fem amb fusta, majoritàriament amb fusta, i ara fa ben poc que estem doncs, intentant innovar una mica amb fibra, sí? Tot i que estem una mica encara en modo prova-error, i a poc a poc doncs, cada vegada se'n van venent més de fibra, però al final el nostre producte és el patí de fusta tradicional, i aquest és el que venem més. Venem al voltant d'una trentena de barcos l'any.
Déu-n'hi-do.
No massa més que això. I sí que hi ha un altre noi que en fabrica. Ara bé, la producció d'aquesta altra petita drassana és un xic diferent, ja que doncs, adquireix els materials per separat amb diferents empreses, llavors aquest noi es dedica al muntatge. Nosaltres comprem un arbre, pràcticament, i el desmuntem tot fins a fer petites peces i llavors fer un barco.
I això té molt de, sentit i és molt satisfactori.
I finalment, explica'm qui compra aquest tipus d'embarcacions. És a dir, ho compren clubs o ho compren particulars? Qui està aquest actualment?
Mira, el target de tio que compra un trasto, un patí de vela, és un senyor d'entre 45 i 65 anys, així a grosso modo, i l'utilitza doncs, per navegar amb competicions domèstiques. Acaba, com bé hem dit abans, dintre de tot el litoral del nostre país hi ha aquests clubs de platges, que molts d'ells es veuen afectats, i llavors cada club d'aquests té un calendari de regades molt potent. I llavors cada cap de setmana pràcticament té la seva lligueta. I aquest tio doncs, es compra el patí per navegar en allà. I després doncs, l'altre que fa tot el circuit d'alta competició, que hi ha la Copa d'Espanya, Campionat, Copa d'Europa i Campionat d'Espanya, que després doncs, cada dues o tres setmanes té la seva regateta. Sí que paral·lelament doncs, hi ha jovent cada vegada més que s'hi engresca. I després, per últim, també dir-te que en Joan Comajuncosa, president d'honor de la DIPAF, fa 3 anys ens en va comprar un i va pels 84 anys. Vull dir que mai és tard per navegar en patí.
Doncs escolta'm, et farem cas. Em quedo amb aquesta frase. Jo crec que el resum de tot el que m'ha explicat és aquesta darrera frase. Mai és tard per navegar en patí. Per tant, proveu. Clubs, entitats, equipaments i embarcacions n'hi han per fer aquest petit bateig de mar. I en tot cas, a partir d'aquí, doncs, que cadascú faci allò que li satisfagui més. T'agraeixo molt que ens hagi atès i, Rafel, moltíssima sort.
A la vostra disposició, ja ho sabeu.
A navegar en patí, clar que sí, que és el que s'ha fet tota la vida. Una abraçada.
Va bé, una abraçada.
Fins després. A reveure. Doncs tenim fins i tot una embarcació pròpia, ho hem explicat moltes vegades. Hem d'estimar i hem de promoure-la, hem de promocionar-la, i a partir d'aquí doncs, intentar aconseguir que s'extengui, que tothom la conegui. Això és el que hem fet avui, en aquest apartat de tradicions. Arribem a 6:45 de la tarda. Després parlarem d'esport, de regates, de competició. Fins ara.
Navega amb el far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb L'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Millorarem els equipaments escolars i potenciarem la nova biblioteca acostant-la als centres per fer del nou equipament un espai educatiu més.
Rehabilitarem Can Maset per fer una biblioteca moderna i un auditori amb 300 localitats.
Volem ser una població més pròspera, més cohesionada. Una població que té projecte i és capaç de generar amplis consensos. Una bona gestió econòmica ens permetrà fer possible el projecte, fer-lo creïble. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés. Víctor Puga.
Donarem suport al comerç de proximitat
i crearem un projecte municipal de participació per als infants.
No ens fa por el futur. Som aquí per millorar-lo junts, perquè som gent com tu, gent de L'Escala.
Fem L'Escala, eix vertebrador de l'Alt i el Baix Empordà. Fem L'Escala, passeig marítim i centre comercial dels pobles propers. Fem L'Escala de la natura, la pesca i els animals. Fem L'Escala on viure i treballar millor.
Fem L'Escala escoltant les veïnes i veïns. Fem L'Escala de la gent gran, dels joves, dels treballadors, dels pensionistes, dels de tota la vida i dels que acaben d'arribar. Fem L'Escala de les persones.
Fem L'Escala viva, dinàmica i projecte. Fem L'Escala de les entitats, de la cultura i del patrimoni. Fem L'Escala autèntica, orgullosa dels seus orígens i de la seva gent.
Fem L'Escala de punta a punta, des de cada barri, des de cada racó, des de cada centímetre. Fem L'Escala referent en turisme i comerç. Fem L'Escala marca de qualitat. Marca L'Escala.
Fem L'Escala feminista, sostenible, participativa i transparent. Fem L'Escala accessible, democràtica, pròspera i republicana. Fem L'Escala del futur. Només tu pots posar la llavor del canvi. Vota Esquerra Republicana. Fes L'Escala.
Morir d'un llamp és el que vull, no pas al llit. Ens a ple bosc entre les bèsties, que un roc tirat per folga em tregui un ull únic que tinc i em ragi la sang en lloc no em podran mai guarir la nafra. el joc de les paraules em plau. Ara que s'ha tornat cega...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 6:45 de la tarda i, bé, això segurament ho lligarem més al surf, però l'entorn i l'ambient al final acaba coincidint.
El Far, amb Josep Maria Cano. Then everybody be
surfing like California, yeah. I és que, de fet, és el surf a vela. Estem parlant del windsurf, que al final ha acabat, d'alguna manera, adaptant, doncs, bona part de la filosofia, la manera de viure, els objectius, el rotllo, les relacions que es lligaven a l'inici del surf hawaià i californià als anys 60 i 70. Doncs bé, de windsurf en volem parlar, Cristina.
Doncs sí, perquè, mira, del 28 de maig al 2 de juny es portarà a terme a les instal·lacions del càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador una prova del campionat del món de windsurf professional. En parlem amb l'organitzador del campionat, en Pancho Pissonyer.
Pancho, molt bona tarda.
Bona tarda.
A mi m'ha vingut al cap ràpidament aquest tipus d'entorn quan he vist que, a més de les proves, doncs hi ha tot un seguit reunions en càmpings, exposicions de furgonetes Volkswagen, tot això, que és una miqueta, no?, l'adaptació a tot allò, no?
Bueno, mira, la idea inicial va ser traslladar Califòrnia a l'Empordà i més o menys sembla que ho hem aconseguit, perquè ja fa molts anys que hi som, cada vegada creix més, i la gent s'hi troba molt bé, si el temps ens acompanya és magnífic, i si no ens acompanya, com que tots som windsurfistes i ens agrada mullar-nos el cul, no ens ve d'aquí.
I realment aplega un munt de windsurfistes aquests dies, ara finals de maig, principis de juny, per aquest campionat, i dels millors.
Mira, és que tenim la sort que l'entorn és magnífic. Les condicions meteorològiques per la pràctica d'aquest esport són sensacionals, i en el Golf de Roses les condicions són magnífiques. I ja, mira, fa 25 o 26 anys ja que estem fent les concentracions, i actualment dintre del circuit mundial és una de les proves de referència. Les proves d'aquest circuit mundial, mira, ara els corredors han estat a Corea i a Japó. Venen directes des de Japó el diumenge al vespre. I és una de les úniques proves, perquè fa molt vent, però hi ha molt bones infraestructures, que es troben amb les seves parelles, alguns porten la família i poden conviure, perquè darrere de les tramuntanes i de les marinades hi ha unes instal·lacions magnífiques per gaudir uns dies de vacances i retrobar-se, perquè després d'aquí se'n tornen a Canàries i després a Nova Caledònia, i és un lloc de trobada, i això fa que tots els practicants d'aquí de la regió, del sud de França, de Catalunya i del Llevant, vinguin a veure l'espectacle.
Es diu ràpid, 26 anys ja has dit, i realment consolidat ja aquesta prova aquí a Sant Pere Pescador. Quants inscrits teniu ara ja?
Això està tancat perquè és un rànquing professional. Pensa que la PWA, Professional Windsurfing Association, és com la PGA de golf o l'ATP de tenis. Hi ha un rànquing i només poden participar 64. Nosaltres tenim la sort que com a organitzadors i per promocionar l'esport a la zona disposem de wildcards, 4 invitacions, i fem participar sempre regatistes d'aquí, del país. I doncs aquí tenim un noi de Badalona, un de Sant Pere Pescador, un de Tarifa, o sigui, és el servei de promoció. No tenen el nivell, però com a mínim es van estrenant i es van provant dintre dels professionals.
Explicaves que vau començar de fa més de 20 anys i que, bueno, d'una iniciativa una mica, curiosa i fins i tot atrevida, us heu acabat convertint en un referent. És evident que la proposta deu haver evolucionat molt amb els anys.
Sí, home, abans érem sus locos chalados en sus lindos cacharros. Portàvem unes planxes fetes a mà que es trencaven, però vam lograr aplegar a molta gent. I coincidint amb el desè aniversari, vam convidar el Bjorn Dunkenberg, que era un campió del món, i quan va trobar la platja que teníem, les condicions i l'ambient que hi havia, va dir que això es tenia que convertir en una prova de la Copa del Món. Vam presentar-ho a patrocinadors, i Turisme de Catalunya va veure que era una gran possibilitat de posar el golf de Roses en el mapa del windsurf mundial. I així ha sigut perquè, a veure, no és competència, però hem lograt tallar un flux de molts windsurfistes que baixaven amb furgonetes cap a Tarifa. I quedant-se aquí en el golf de Roses s'estalvien un dia d'anada, un dia de tornada, clar, i tenen unes infraestructures molt millors.
Si et sembla, Cristina, parlem de la prova que s'està vivint i que es viurà amb intensitat aquest cap de setmana.
Sí, perquè el càmping Les Dunes també de Sant Pere Pescador, juntament amb l'escola de windsurf Facewin, organitzen doncs, des del passat 21 de maig, o sigui, ja estan en ple apogeo, i fins al proper dia 26 al Campionat d'Europa de windsurf en la modalitat de freestyle, que és una de les disciplines potser més visual, no?, per l'espectador. En parlem amb el codirector de l'escola nàutica, Luc Chardon.
Hug, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
I quanta gent tindreu per aquí?
Doncs mira, nosaltres tenim 32 inscrits, i amb la novetat que aquest any tenim els juniors per aquí. Tenim els més joves de la modalitat.
Ja fa uns dies que esteu competint. Com està anant aquest europeu?
Doncs mira, avui és el tercer dia. No hem tingut encara molta sort amb el vent. Aquest cap de setmana esperem tramuntana. Per tant, podrem completar tot el campionat. I de moment estem fent la part més de show, més d'exhibició. I estem fent el towing, que és la modalitat en la qual s'estira els competidors amb una moto d'aigua i realitzen les figures just aquí a peu de platja, davant dels espectadors.
Ja tenim alguns dels primers classificats, oi?
Sí. Mira, amb el format towing tenim el Sam Steed, l'Steven Van Brockhoven, el David Shepherds i el Yentel Kaer. Tots ells internacionals, entre francesos, belgues i holandesos.
I Sant Pere Pescador, el bo que tenim aquí dalt és que realment, com bé deia també en Panxo, és un indret idíl·lic i el vent, encara que ara no us estigui ajudant, realment aquí dalt, quan bufa tramuntana, és ideal per fer aquest esport.
Home, sí, jo crec que tenim, com deia el Panxo, un dels millors llocs, un dels millors esports que diem nosaltres per la navegació, per la pràctica del windsurf i en la majoria de les seves disciplines. Per tant, és una destinació turística, esportiva i de windsurf perfecta, el Golf de Roses.
Escolteu una cosa, hi ha coses que evidentment evolucionen amb el temps i el windsurf és una d'elles. Va tenir un boom inicial farà, què, 30 anys, 20 anys, sembla que s'havia estabilitzat, però torna a rebrotar un altre cop l'afició al windsurf.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que des dels clubs catalans i, bueno, una mica el fenomen està englobant tota Europa, estem donant molta força al windsurf i sobretot comptant amb els juniors, amb els juvenils, no?, que són una mica el futur d'aquest esport.
Panxo, què en penses?
Bueno, jo crec que hi ha una reactivació dels esports nàutics d'alliscament, perquè el windsurf, efectivament, va començar a funcionar, doncs la primera planxa de windsurf va ser fa 50 anys. Ha anat evolucionant tècnicament fins ara en aquests moments que estem navegant amb foils. Els foils són com uns alerons que fan que la planxa despegui i vagi volant per sobre de l'aigua. Però també això ho ha ajudat que fa doncs, 15-20 anys va aparèixer el kitesurf, que va portar més gent, una nova disciplina, i últimament doncs, el paddle surf, que per la facilitat de pràctica, una planxa de surf amb un rem, ha entrat un públic molt nou, menys potser esport, però més de lleure, que permet fer una excursió i amb una horeta de classe i de pràctica ja es pot funcionar. Mm. Llavors jo crec que tot el que sigui acostar gent a l'aigua, que pugui practicar aquests esports amb més o menys intensitat, és molt bo. També anem trobant que el material és car, que passa el mateix que l'esquí, i que la gent, al comptes de consumir amb compra, consumeix amb préstec o amb lloguer. Llavors tenim, doncs, com l'escola de Luc, com l'escola de la Ballena Alegre, comencen a haver-hi moltes escoles, molts centres de pràctica i de lloguer, que per molt pocs diners pots introduir-te en els esports. I si canvien les condicions, doncs no fa falta que et compris una vela més petita, una vela més gran, una planxa més petita. Llogues i consumeixes, i pagues i te'n vas. Jo crec que això farà que molta gent que ho havia deixat per no voler transportar la planxa sobre el cotxe i coses d'aquest estil es reenganxin a la pràctica de l'esport.
Em fa gràcia perquè quan fes aquest petit repàs a l'evolució d'aquest esport, la diversificació, en lloc de dividir a la gent, ha afegit gent. És a dir, normalment quan es diversifica una activitat sempre es pensa, oh, és que si som 1.000, no, doncs ara en serem 300 a cada lloc. No, en lloc de ser 300 a cada lloc, ara resulta que en són 1.000 a cada lloc, perquè aquesta diversificació ha acabat important aficionats.
Ojalà la proporció que dius posa així, tant de bo. No és exactament, però sí que n'hi ha molta. Hi ha molta gent que fa windsurf i kite, quan fa menys vent van amb el kite, hi ha gent que va passar-se del windsurf al kite i ara ha tornat al windsurf, les parelles de l'Unió comencen per al paddle surf i després se'n van al windsurf al kite. No podem dir que s'ha multiplicat, però sí que ha crescut, sí que ha crescut.
I més enllà d'això que dèiem, i ara això pregunta per Luc, el perfil de la gent que s'ha incorporat a aquest esport, ho dic per el tema dels càmpings, no? És gent jove, manda la natura, o estem aquí tirant d'estereotip?
No, bueno, jo penso que al final tenim una mica de tot, no? És la gràcia, una mica del que deia el Panxo, el que intentem... El promoure l'esport és fer arribar l'esport a tothom, o sigui, que ho puguin practicar des de nanos fins a gent d'edat avançada. Una mica el material evolucionat, el que deia el Panxo, i crec que avui en dia ho pot practicar tothom. Ja no hi ha aquells estereotips del superesportista que practica windsurf o paddlesurf, no? Avui ja s'ha convertit en un esport a compartir amb família, a compartir amb els amics, i al final qualsevol persona amant de la natura, amant del mar, té molt fàcil el poder provar això i enganxar-s'hi i continuar.
El que sí que ha evolucionat ha estat el món dels neoprens, i ho dic perquè ha permès que activitats nàutiques molt estacionals, no?, molt estacionals de primavera, estiu i tardor, ara s'hagin extès a la resta de l'any, pràcticament.
Sí, és a dir, fonamental. L'utilització del neoprens permet... realitzar tant doncs, windsurf, paddlesurf, totes les activitats durant tot l'any. Simplement agafar neoprens amb més gruix ens permet posar-nos a l'aigua fins i tot al gener, quan les temperatures són gèlides.
Panxo, què vas dir?
No, home, això evidentment, que els trajes de neoprens han millorat molt. I a veure, per les nostres costes, jo et podria dir que, excepte el novembre, desembre i gener, aquí a l'Empordà o al febrer, quan bufa tramuntana i baixen els vents freds del Canigó, passes fred, però passes fred als peus i una mica a les mans. Però que té ganes de navegar, navega. Jo puc dir que qualsevol que s'acosti a Sant Martí d'Empúries, a Riells o a Pal, un dia de tramuntana al mes de febrer, jo no sé la gent on treballa o què, però quan hi ha vent deixen de treballar i estan allà. Jo et voldria fer un comentari arreu dels allotjaments. Jo et podria dir que amb les instal·lacions que tenim entorn de les escoles de windsurf d'aquí,
sí?
Tu li podries dir a un windsurfista que al comptes de quedar-se en un dels nostres càmpings el portes a l'hotel de Mas de Torrent, i et diria que no, perquè allà tindria que entrar vestit i amb camisa i màniga llarga. I aquí, doncs, tota la gent entra amb les seves xancles, entra amb el traje de bany, la samarreta, estan al costat de la platja, no s'han de canviar, és molt més agradable. Pensa que són beach boys. I el seu és anar descalç, I jo viatjant com a periodista especialitzat en windsurf,
sí?
M'he trobat a vegades que em diuen portem-lo dintre la ciutat, que és magnífic. Escolta, jo prefereixo quedar-me a la cabanya al costat de la platja, veure sortir el sol i no tenir-me que posar o comprar uns pantalons,
sí,
per anar a sopar al restaurant, perquè només portava bermudes. I un exemple et diré, una vegada a Venezuela em va tenir que deixar els pantalons negres un camarer, perquè si no, no podia entrar a sopar amb bermudes.
Vaya col·lectiu, vaya col·lectiu. Escolta'm, Panxo, Iuc, aquest cap de setmana, animar la gent a que s'apropi a gaudir-ho, tant si són aficionats com si no, que gaudeixin de l'espectacle.
Oh, i tant. Mira, nosaltres el cap de setmana tenim tota una sèrie d'activitats preparades, tindrem just les finals, podrem completar el campionat, per tant, animar tothom que vingui, que no s'ho perdin, que tenim molta acció, moltes coses preparades per ells, que no s'espantin de la pluja anunciada. El diumenge tindrem bon dia i, sobretot, molt de vent per poder realitzar tot el que tenim programat.
Hug, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, Hug Chardón.
Moltes gràcies, bon dia.
A reveure. Pancho, estem en contacte.
Perfecte, aquí ens tindreu.
Una abraçada ben forta, que vagi molt bé.
Bon vent.
Igualment. A reveure, molt bona tarda. Doncs no us ho perdeu aquest cap de setmana a l'escala, aquesta prova del Campionat del Món de Windsurf.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I del navegar ens n'anem al nadar, perquè el nadar no només es pot fer en piscina. De fet, cada cop hi ha més gent que neda al mar obert. Cristina.
Doncs sí, qui millor ens ho podrà explicar això és la nostra pròxima convidada. Ella és la Maria Rossell, és la responsable d'innovació i desenvolupament de projectes de vies braves, que precisament d'aquesta xarxa pública d'itineraris marins i aigües obertes és del que volem parlar ara a continuació. Bona tarda, Maria.
Bona tarda.
Explica'ns, què són les vies braves?
Doncs tu ho has definit molt bé. És una iniciativa público-privada i les vies braves és una xarxa d'itineraris marins i d'aigües obertes que estan abalisades, amb boies, i permeten nedar a qualsevol usuari de forma segura, nedar o practicar snorkel.
I això és únic?
Això és una iniciativa única al món. No existeix en cap més lloc del món.
Tenim aquí a la nostra costa.
I ho tenim a Catalunya, tot el litoral català ara ja. Vam començar a la Costa Brava i el projecte sembla que va resultar atractiu per altres municipis d'arreu de Catalunya i hem anat creixent a poc a poc i ara ja estem des de Salou fins a dalt de tot a Portbou.
Per tant, tenim distribuïts i en tenim unes quantes, no?
En tenim 26.
26.
26 itineraris. I perquè la gent ens entengui, que a vegades costa una mica d'entendre, no? Un itinerari marí, què és això? Doncs no deixa de ser un camí de ronda que està balisat amb boies, no? I que permet nedar o fer snorkel d'un tram de litoral a un altre, sense que una barca et passi per sobre.
Important.
Important.
Important. I això, explica'ns, aquestes vies braves, qualsevol pot dir, ai, doncs mira, jo vaig i me n'hi vaig a nedar, o té un funcionament a través de guies, a través de vosaltres?
Doncs diem que hi ha les dues modalitats. Els itineraris estan oberts des de maig-juny, quan es comencen a balisar, fins a l'octubre, i qualsevol usuari pot anar i nedar tranquil·lament pel seu compte. Però d'altra banda, nosaltres també fem dinamitzacions de natació i snorkel a cada via brava i en fem 12 en total al llarg de l'estiu. Per tant, les persones que no han provat mai de nedar al mar ho poden fer a través de les nostres activitats, que estan liderades per un guia local del municipi.
Josep Maria, a tu t'agrada nedar? Perquè comencen al Maresme, aquest cap de setmana.
Doncs sí, m'agrada nedar i m'agrada... Ho he provat algun cop al mar. Bueno, les sensacions són molt diferents que en piscina. No sé si això us ho diuen també, Maria.
Sí, està clar. En piscina saps perfectament que vas d'una banda a l'altra i no et passa res. En canvi, al mar, doncs, de cop pots veure un peix o pots veure alguna medusa. I, per tant, l'ambient és superdiferent. I,
home,
de fet, és molt més atractiu, òbviament, sí, nedar al mar que a la piscina.
I la corrent, també, que això no es té present i que si et va en contra, té lo seu, també.
Sí, també. Però bé, nosaltres intentem, en les dinamitzacions que fem nosaltres, normalment se surten dies que el mar ho permet i que el temps ho permet i, per tant, intentem que sigui el més segur possible, no?
Aquí hi ha...
La seguretat és important.
Clar.
I,
sí.
I el neoprè, perquè quan parlàvem amb l'Ugui en Pancho, que ens estava escoltant la Maria, quan ha dit el neoprè, que deies que ara es pot desestacionalitzar i nedar, tu deies que sí amb el cap, que
sí,
realment ha millorat
sí,
molt
sí.
Aquest tema, també.
Clar, fins fa uns anys els neoprens no eren tan bons com ara, ni podien nedar al gener, no? Ara es pot nedar tot l'any tranquil·lament i inclús hi ha persones que neden sense el neoprè. Vull dir que això depèn de cadascú.
Escolta'm, aquí hi ha, sobre la natació, hi ha molt de mite i molt temor de molta gent, no? Jo, ostres, jo és que nedo... Clar, una cosa és nedar a la piscina, una altra cosa és nedar fora, una cosa és nedar, jo què sé, doncs 40, 60 piscines, no? 1.000 metres, 1.500, amb una piscina, i una altra cosa és fer-ne, no sé, una ruta de, doncs això, de 700, 800, 1.000, 2.000 metres a mar obert. Com ho bandegeu, això?
Clar, nosaltres entenem que les dinamitzacions que fem, el nostre objectiu és apropar la gent al mar, no? El màxim de gent possible al mar. Per tant, partint d'aquesta base, sempre ens arriba un públic molt divers a les sessions de dinamització. I sempre el que fa el guia és adaptar-se una mica al nivell del grup, i si no fa tota la via brava, perquè tenim vies braves de 300 metres, però n'hi ha 2 quilòmetres, doncs fan només un tram de la via brava, no? Vull dir, això depèn una mica de cada sessió i del públic que hi assisteixi. El guia ja, nosaltres el formem perquè sàpiga identificar aquestes coses i s'adapta al grup sempre.
Entre 300 i 2.000 són les distàncies de cada via brava?
Sí, diguem que cada via brava té una singularitat especial, i per tant, com que ressegueixes el litoral, doncs hi ha vies que hem decidit que, per les característiques de la via, doncs ha de seguir un tram de 300 metres, d'altres que en fan 800 i d'altres que fan un quilòmetre. A partir d'aquí, l'usuari pot fer tota la via brava o pot fer només un tros de la via brava. I en les sessions guiades que organitzem, depèn, això, el que us deia, del nivell del grup i de com el guia local vegi que pot orientar la sessió, no? Si es fa tota la via o no es fa tota, i després se surt de l'aigua resseguint el camí de ronda. Depèn una mica de cada sessió.
Aquí hi ha l'avantatge que et pots aturar, no? És a dir, al moment donat vas nedant, ens aparem aquí, t'atures un moment, no? Et quedes allà flotant, o cerques un lloc on poder-te reserar i et recuperes una mica.
Sí, a vies braves el que fem són sortides guiades totalment lúdiques, exploratòries i de descoberta del paisatge, tant submarí com del litoral, no? I el guia el que intenta és explicar el seu litoral, no? Perquè normalment el guia és una persona del municipi, i per tant això també té un atractiu important de cara a les persones que fan aquesta ruta, aquesta guia, no? Aquesta visita.
Jo crec que el del guia és important. En alguna vegada, ho dic perquè de vegades els detalls més tontos són els que al final acaben marcant l'èxit o el fracàs d'una iniciativa. I recordo alguna vegada que s'ha fet alguna ruta o fins i tot alguna competició i l'organitzador no dominava massa el tema de la natació amb aigües obertes i va posar a la prova les bolles, diguéssim que els nedadors anaven mirant a la sortida del sol. I clar, no veien ni torta. En comptes de fer, ens van havien de fer 3.000, en comptes 3.800, en comptes de fer-ne 3.800, en van acabar fent alguns 5.000, perquè anaven fent esses com animals perquè perdia l'orientació. Vull dir que de vegades els petits detalls són importants, i en aquest sentit anar amb guia és una garantia.
Clar, no, i més en el nostre cas, tu estàs parlant també d'un format competitiu, suposo, sí, perquè parles de 3.000 metres...
Sí, però bueno, si fas una ruta i et toca el sol de cara, no, al final acabes una mica far, ja t'ho dic, també.
Sí, però bueno, el que passa que nosaltres sempre, vull dir, resseguim el litoral, vull dir, és difícil que facis una ruta amb el sol de cara, no? En realitat, vull dir, al final les sortides estan previstes per les 10 del matí o per les 5 de la tarda a l'estiu, que el sol ja no pica tant.
Com deies tu, guies locals, per tant, persones que es coneixen, que s'estimen aquella zona, i també el tema medi ambient és una cosa que teniu molt en compte a través de Vies Braves.
Sí, nosaltres ens definim com una iniciativa de turisme responsable i sostenible, i la manera com ho fem és precisament aportant aquests guies que expliquen com és el seu municipi, i a més, el que intenten és conscienciar molt a nivell mediambiental les persones que assisteixen a la sessió, no? Què ens passa moltes vegades? Que vas pel mar i veus un plàstic.
Sí.
No? Llavors els guies el que fan és recollir-lo i expliquen: al mar hi ha tants plàstics, no sé què, etcètera, etcètera. No? Vull dir que intentem fer molta pedagogia de respecte al medi ambient.
Per tant, no només nedes, aprens coses i contribueixes a millorar mica.
Fem pedagogia, i de fet ens van certificar com a empresa de turisme responsable l'any 2017, i som la primera experiència marina amb aquest segell. Per tant, no és només fer la pedagogia, realment hi ha uns estàndards que són bastant exigents per complir-los i perquè et donin el segell, no?
Doncs enhorabona per aquest segell. I a part, no només són vies braves, sinó que també feu moltes activitats. Aquí ja n'hem parlat alguna vegada al far, i a mi em va encantar, el del swim run, això també ho porteu a terme.
Sí, clar, Vies Braves és un projecte molt transversal, no? Vull dir, toca l'àmbit esportiu, toca l'àmbit mediambiental, toca turisme, i en l'àmbit esportiu, diguem, el nostre pal de paller són les dinamitzacions, aquestes sessions guiades gratuïtes, coses que estàvem parlant abans, però a més fem tres esdeveniments esportius que són de caire més promocional perquè la gent conegui les Vies Braves i de més, que són dos non-stops, que en diem, que consisteixen en fer una sortida d'un dia en bus per totes les Vies Braves, no? Les anem nedant.
Sí.
Fem un dia les de la Costa Brava Nord i un altre dia fem les de la Costa Brava Sud. I a més fem el Swim Run. El Swim Run té lloc a Llançà, on hi tenim un circuit fixe que pots anar nedant trams de litoral amb Via Brava i sortir de l'aigua, fer el camí de ronda, tornar a entrar a l'aigua i anar fent.
Nedant i corrent,
Nedant i corrent.
Té el seu mèrit. Quan ens parlaves del non-stop, que això ho porteu ja més a ple estiu, i pel que he vist ja teniu inscripcions exaurides, vull dir que realment és una prova que realment la gent li interessa, li agrada, i pel que veig repeteix segurament.
Sí, no, vam obrir les activitats aquestes al febrer i en 3 dies ja no hi havia places.
Vull dir que
en 3 dies. Es va
exaurir. Un concert dels hits de...
Sí, vull dir, realment, clar, la gent li agrada perquè tenen la possibilitat d'explorar totes les vies en un dia. I ho fas amb grup, ho fas amb gent que, ostres, que potser és més ràpida que tu, però s'adapta, perquè diguéssim, el valor de tot plegat és fer-ho en grup, no? I explorar el territori sense tenir pressa per arribar primer o últim, això no importa.
A més es genera un rotllo, un feeling molt especial entre la gent, no? La gent va nedant, però s'aturen, es parlen, es comenten, segueixen nedant, no? Es produeix aquesta mena de relació peculiar, d'altra banda.
Sí, de fet aquesta és diguéssim, forma part de la filosofia de Vies Braves, no? De fugir una mica del format competitiu de sempre i, diguem, el 90% de les coses que fem són lúdiques, a excepció del swim run, que és competitiu, tota la resta és lúdic, exploratori i de descoberta del territori i de bon rotllo.
Doncs, escolteu, a nedar, si és el que us agrada, escolta'm, a més et poses en forma, fas salut, coneixes gent, et banyes, pica una medusa, que sempre ve de gust, veus un peix, bueno, té aquesta... No, és broma, allò de la medusa. No, en sèrio, passeu-vos-ho, és molt divertit, és molt reconfortant i, a més, és una bona manera de fer natura, també, fer-ho a través del mar. Maria, ha estat un plaer. Ens posem a nedar un dia i fem un tram d'alguna Via Brava, et sembla?
Va, aquest cap de setmana.
Al Maresme.
Quan tu vulguis. Jo, on comenceu? Digue'm on comenceu. Això...
A Calella i a Santa Susana.
Va, aquí és fàcil, poca pedra, no? Tirarem recte. Va, doncs vinga, a Calella comencem, vale?
Vinga.
Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé.
Gràcies.
A reveure. Gràcies, Cristina.
Gràcies.
A veure, d'anar a buscar el neoprè. Que és on era?
El Far, el Far.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Es perdi entre gotes de mel i sol.
com les ombres.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.